estem un dia més al programa La Carpeta de l'Avi. Avui tenim com a tècnica a la Ivet Valverde. Bon dia. Tenim com a presidenta el casal a la Montserrat de Silva. Hola, bon dia, Montse. En col·laboració tenim a l'Anna Maria Bellido.
Hola, bon dia.
Anna. I com a convidada especial tenim a la Emma Mirapeix.
Bon dia.
Bon dia, Emma. I jo, que sóc l'Anabel Caballero. I doncs bon dia, un divendres més, divendres 21 de novembre, se'ns ha passat novembre volant, mare meva. I doncs abans de començar el programa d'avui us volia comentar que recordeu que tenim la línia oberta a Ràdio Castellà i que ens podeu trucar al 93 7 14 30 55 i que farem una petita pregunta i si encerteu doncs entreu... Bueno, directament teniu dues entrades gratuïtes a l'Alcabot per aquest cap de setmana, d'acord? Doncs comencem el programa d'avui. Bon dia a totes.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estem? Avui tractarem...
Una miqueta amb vent,
amb vent,
una miqueta
no?
més de fred,
però
de
guai, sí, ha passat, les temperatures n'han agafat a tots,
sí.
Oi?
I tant.
Doncs avui parlarem d'un tema molt important, perquè a més amb aquests canvis de temps també influeixen molt. Avui parlarem de l'insomni, Emma. Bon dia.
Bon dia. Parlarem de l'insomni perquè és una de les coses que ens afecta a la població general, però sobretot a la tercera edat. I és interessant no saber quins aliments hem de menjar o quins hàbits són els que podem fer el nostre dia a dia per aconseguir un son almenys més reparador o poder dormir més hores. El que estàvem comentant ara fa una miqueta és que moltes persones es pensen no, que l'insomni és un general i significa només no dormir bé o tenir allò despertar-nos a la nit. I realment hi ha diferents tipus d'insomni. Nosaltres el que fem és classificar-lo en dos subtipus que estan relacionats amb dos tipus d'hormones. I en funció d'això doncs, podem ajudar més concretament a reparar aquests casos d'insomni. Per un cantó tindríem l'insomni de primera hora, que està més relacionat amb una segregació de melatonina, que la melatonina és l'hormona de la son, i és quan tenim nivells més baixos. Sabem que a la tercera edat es segrega menys melatonina, però també es poden donar per altres causes. I després tenim un insomni de segona hora, que és aquell que segurament molts i gent més jove, no és només exclusiu, però sí que la gent jove també pot relacionar, perquè l'ha patit o el pateix ocasionalment, que està molt relacionat amb una hormona que és el cortisol, l'hormona de l'estrès. I aquesta hormona doncs, és a la que tenim aquelles intranquilitats, aquelles coses que no hem acabat de solucionar el nostre dia a dia o que li anem donant voltes últimament, fa que ens anem a dormir, però a les 3-4 de la matinada pum, ens despertem, no sabem per què, i és doncs, perquè aquest cortisol s'està començant a segregar. Aleshores, les estratègies són una mica diferents en funció de si patim més el primer insomni o el segon. Val? El primer seria, doncs, persones que... O sigui, si nosaltres ens anem a dormir i directament, tal i com toquem el coixí, ens quedem adormits, no hem de patir per la melatonina en un principi. Hauríem de patir més si ens despertem a les 4 de la matinada, que té a veure més amb una mala gestió doncs, de l'estrès, del ritme de dia a dia. I aquí doncs, hauríem de fer activitats i coses que ens ajudin a regular aquestes hormones. Però a part d'això, també és important tenir en compte que més enllà de si dormim, si ens anem a dormir i ens adormim de cop o ens despertem a la matinada, com ens despertem? Ens despertem reparats, ens reparem i sentim una sensació d'estar superdescansats i amb l'energia a tope o quan ens despertem és com si ens hagués passat un camió per sobre? Si és aquesta la sensació, doncs normalment s'associa més també a un tipus d'insomni que és, perquè més enllà d'aquests dos tipus d'insomni poden ser o agut o pot ser crònic. No serà el mateix dormir malament un dia de tant en tant o una setmana puntual perquè ens ha passat alguna cosa o quan arrosseguem aquests insomnis no, que ja són cronificats, que portem mesos o setmanes dormint malament. Ja és quan ja realment l'organisme entra en una fatiga, no? Quan ens anem a despertar estem com si ens haguessin passat per sobre o ens haguessin donat una pallissa.
A més, vull comentar, i és que a nosaltres a consulta ens trobàvem moltes persones que ens deien és que me levanto cada dia a la misma hora, a les 4. No? I a mi em feia molta gràcia perquè al final, quan el cortisol està a tope, també s'agrega aquest àcid al fetge i el primer que fem és netejar, fer com una puesta a punt de neteja abans d'iniciar un tractament de nutrició relacionat amb l'insomni, no? Explica'ns una mica això.
Clar, és el que diem, no? Primer de tot, les hormones tenen un cicle circadià en les quals es van segregant el cortisol a partir de les 6 del matí, però quan estem desregulats moltes vegades ho tenim a les 4 de la matinada, però a més, no, tots els nostres òrgans interns, segons la medicina oriental, tenen uns horaris. Vale, que ja venen a casar una miqueta amb aquests cicles circadians i a nivell d'hormones. I justament a les 4 de la matinada, 3, 4, tenim el fetge, per exemple, abans hem tingut la vesícula biliar, i fa que totes aquestes detoxificacions, que no només detoxifiquem substàncies, sinó que hem de detoxificar també hormones com els estrògens, com el cortisol, com tot el que tingui a veure amb emocions, doncs quan no està regulat, normalment ens tenim doncs, que el funcionar més malament ens provoca aquest insomni, no? No
i, perquè és el, i a més el pic és com que el fas a les 4 de la matinada, potser estàs despert fins a les 6 i a les 6 uam, tornes a dormir.
Clar.
És com que de 6 a 8 de nou fas aquell pic de son, no? Com per recuperar. Però clar, això es repeteix un cop a la nit, a l'endemà. Tornes i tornes i, no? I arribes...
És un cicle viciós.
Sí, és un cicle que, a més, és com que el cos s'acostuma que cada dia a les 4, què passa? Que ja, com et fa aquest pic, aprofites per anar al lavabo, per beure aigua, tal... Clar, en l'adolescència, si cogen el mòbil, ja està, ja l'hemos liado. O sigui, és... Això és el que està passant.
Això està passant,
sí. Està passant. I ara comença entre l'edat de 30 i 50, m'estic trobant també.
Això es té molt a veure amb la qualitat del son, és a dir, anar a dormir no significa ficar-nos al llit i tancar els ulls i adiós. Anar al llit significa preparar-nos per anar al llit. No fa falta fer un ritual, que hi ha persones doncs, que en consulta sí que ho treballem, no? A l'hora d'anar a dormir, una estoneta abans d'anar-nos a dormir, que hi hagi doncs, un ambient més càlid, que no hi hagin llums que siguin així tipus fluorescents, anar preparant una miqueta l'ambient, que l'habitació no estigui ni molt freda ni molt calenta, sobretot vigilar, que això és una de les coses que més sol costar, no? Tot el que té a veure amb la pantalla, amb les llums fredes de la pantalla, perquè aquestes el que fan és directament bloquejar la síntesi de melatonina. Aquesta melatonina és la que a nosaltres ens indueix el son. I es segrega quan comença a baixar el sol. O sigui, quan a les 7, 8 de la tarda, ara una miqueta més aviat, comença a baixar la llum solar, nosaltres, antropològicament parlant, quan vivíem en una cova, ja estàvem, en aquest cas, se suposa, o almenys així ens ho explica la literatura, estàvem més equilibrats cronològicament, quan es feia d'any nosaltres ens ficàvem a la cova i dormíem. Quan despuntaven els primers rajos de sol, nosaltres ens anàvem a caçar, el que
5,
fos.
Clar, cap allà de 5 a 6, seguint el cicle circadià, realment és que hem com mogut l'horari de dormir. O sigui, ara potser en comptes de fer dormir de 8 de la tarda o de 9 fins a les 4 o 5 de la matinada, que ja serien gairebé no, les 7-8 hores, 6, si m'apures, però ara és com que la gent va dormir a les 12-1 de la nit i s'aixequen a les 8-9... Sí que fan les 9 hores o 8 hores, no, depèn si està allà o no al mig, a les 4, però què passa? Que no van en funció del sol. Llavors això fa que la vitamina D baixa, etcètera.
Exacte, però aquestes, les pantalles, sobretot ens estan interferint molt en el son, sobretot amb adolescents, però ja no només amb adolescents, perquè som els primers que tenim el despertador, o sigui, el mòbil ja no és només una eina per trucar. És una eina que la fem servir per tot, per calendari, per alarma, per mirar el temps, per... és que té infinitats de funcions. No, estem una mica avorrits, pum, quanta gent no va al bany i també el fa servir i passen allà les hores. I quan ens despertem a la nit, moltes vegades passa el mateix. Primer mirem l'hora, pum, tota la llum en allà de cop, no? I després, si estem desvetllats, doncs ja ens posem a mirar una miqueta. I aquesta llum és la que ens interfereix hormonalment a que nosaltres puguem tornar a tenir son. Val? O sigui, s'estan veient casos cada cop més d'insomni amb edats més jovenetes. Uh-huh. I molt pel tema de les pantalles. Ja no tot és només el mòbil, també és la tele, perquè qui no mira la tele fins abans d'anar a dormir?
Clar.
S'ha perdut molt l'hàbit d'agafar un llàbit, d'agafar un llibre, fer una lectura, rumiar una estoneta, fer una miqueta de meditació, i és una de les coses que moltes vegades les faig amb els nens. No, ens posem allà i em diuen, mama, no puc dormir. I dic, aviam un moment. Dic, no fa ni 30 segons que estem aquí, o sigui, no fa ni 30 segons que ens hem posat al llit. El dormir no és un interruptor que s'encén i s'apaga. agafem, ens posem en una posició còmoda, comencem a respirar i després els hi veig doncs, induint, no? Depèn de vegades amb alguna història, algú que els explico, o a vegades amb una meditació guiada, fent tipus escàner corporal per anar veient com estem tots i tenim alguna tensió al cos. A vegades és a les cames, a vegades és als punys que els apretem, les mandíbules, anem relaxant tot i al cap de 2 minuts s'han adormit, però aquest hàbit de, ostres, reflexionar una estoneta, llegir, dormir, pensar en què farem demà, com ens ha anat el dia, alegrair aquest acte tan beneficiós que sembla molt místic, però realment s'ha demostrat que té beneficis molt importants, sobretot per reduir tot el que és el cortisol, que és l'acte d'agrair, no? 3 coses, per exemple, abans d'anar a dormir o 3 coses quan ens despertem. Agraïts, doncs, el que sigui, als veïns, perquè avui he tingut una ajuda de no sé qui, perquè m'ha anat molt bé i perquè tinc un plat de menjar a taula, el que sigui. Tenim infinitat de motius per agrair. Jo quan començo tinc una llista que ja al final...
Que et passa l'hora de la son, no?
Que jo no ho faig només aquesta hora, jo ho faig constantment perquè realment em sento molt agraïda per moltes coses. Però tant és, si fem l'acte d'agrair com si fem llegir, la qüestió és que no fa falta que estiguem mirant la tele fins a l'últim moment. I després ens n'anem al llit i pum, ara ens hem de dormir com si fossin màquines.
No. A més, és molt important perquè jo, per exemple, aquest any m'he mudat al juliol i a l'hora de... Bueno, nosaltres tenim la tele, no? L'habitació, típic. I la meva filla ens ha dit, jo no vull tele. I dic, Clàudia, com que... Perquè ella no era... No, mama, jo no vull tele. Que ma filla es posava fixat als dibuixos aquests que de Beethoven, de que mouen les figures per relaxar-se, tal... Aquest any no vull tele, i des de que no té tele, o sigui, és que és com, vull a veure si està viva, saps? Perquè és com que fins i tot ella m'ho diu, ara carrega el mòbil fora, o sigui, no té el mòbil carregant dins de... S'ha tornat com molt mística, però se lo ha auto-obligado ella, no? I és una passada, perquè la nena ha fet un canvi...
Bueno, és que les xarxes no tot és,
no
tot és dolent. Jo penso que hi ha continguts molt interessants a les xarxes i que està molt bé sempre i quan doncs, puguem diferenciar una miqueta. No? I a vegades els nens em diuen, mama, el mòbil, i dic, aviam, per anar fent scroll?
No, clar.
Dic no.
Sí.
Ara, si és per alguna cosa, dic sempre que sigui per buscar una informació, per alguna cosa que tu tinguis interès en saber, dic, no fa falta que m'ho preguntis. Ara, si és només per fer scroll, hi han d'haver unes hores. No? I és veritat que hi ha continguts que són molt interessants i que també els arriben amb ells. I està molt de moda, no? Bueno, ho s'ha vist molt recentment, que carregar el mòbil, deixar-lo enxufat, doncs hi ha hagut moltes persones que li ha explotat i que tenen problemes bueno, bastant greus, no?
Bueno, i la vibració... Bueno, el que és
el camp electromagnètic.
El camp electromagnètic,
això ja... Sí. Que, de fet, amb això sí que és veritat que quan estem amb un insomni que és d'aquests que no hi ha manera de que millori de cap de les maneres, una de les coses que jo normalment convido a investigar és si hi ha alguna geopatia. Val? Per què? Perquè les geopaties, que són aquests camps electromagnètics que creuen les línies de la Terra, a vegades fan com una interferència i en el lloc on tu tens el llit, que passem unes 8 hores com a mínim, 7, 8 hores
hi ha un
més o menys, o 9 o 10, hi ha aquestes interferències que fa que tu no puguis dormir bé. O això es veu, per exemple, amb nanos, quan ens hem canviat de casa, ara que ho comentaves tu, que potser dormen només de llit en avall i no es posen mai, la meitat del llit no l'utilitzen mai. O que des de que s'han mudat no...
Però això té molt a veure amb el tema del feng shui. Jo, per exemple, el meu pis està feng shui a 100%, perquè a més és algo que... Mira, va ser un llibre que em van regalar, potser jo tenia 14 anys, i al dia d'avui el tinc, i és que crec que és el millor llibre del món. O sigui, una tonteria, no? Potser posiciones el llit així i després el canvies perquè no tens bon descans així i dormes i s'acaba el problema.
Sí, sí.
I és per els punts energètics a nivell d'electromagnètic és que a més de la Terra, no? Vull dir, i és això.
Però parlem de l'insomni, però realment afecta a moltes patologies.
Sí.
Amb una, per exemple, on es van veure que en un bloc de pisos de 5-6 plantes, tots els que estaven a la mateixa cantonada, 4 persones havien tingut el mateix tipus de càncer. O sigui, arribem amb...
No, sí, sí, sí.
Amb evidències d'aquest nivell, vull dir, és bastant important aquestes coses de veure, no? Però això és ja només quan és l'última solució, quan has intentat menjar tot el que parlarem ara, alguna suplementació, ajudes naturals, tot el que hem de fer durant el dia per dormir bé, per mi el son es construeix, no és una cosa que ens la trobem, com dèiem, anem al llit, apaguem l'interruptor i bona nit. És una cosa que es va construint des de primeres hores del dematí.
I a més els aliments que mengem durant el dia, no només a última hora. Perquè,
Exacte. Clar,
potser et menges, no sé, m'ho invento, una paella al migdia i aquesta paella la tens l'has de digerir, la tens aquí i arribes a la nit i dius que jo no, soy impossible, hoy no ceno, o sigui, teniu la paella aquí cruzada, i això passa també, clar, no?, amb els aliments. I doncs, sí, quins aliments ens ajuden a dormir millor?
Doncs mira, per ajudar-nos a dormir millor tenim dos grups d'aliments que ens van, bueno, fenomenal, n'hi ha diverses, però sobretot aquests. Quin seria? Primer de tot, el triptòfan, que el trobem a les proteïnes. El triptòfan és un aminoàcid. Els aminoàcids sabem que són aquests blocs de construcció que formen les proteïnes, carn, ou, peix, llegums, val? I n'hi ha diferents, tenim uns quants. N'hi ha uns que són essencials. Essencials significa que si nosaltres no els consumim a través de l'alimentació, no els podem sintetitzar i els necessitem per estar vius, val? Doncs el triptòfan és el més important. El que passa és que el triptòfan, quan nosaltres ens l'hem menjat i l'estem digerint, a l'intestí prim surt aquest aminoàcid d'aquests ous, d'aquesta proteïna que hem menjat, passa a la sang i va acompanyat d'una albúmina, d'una proteïna, que fa que quan hagi d'anar, perquè aquest triptòfan el que ha de fer és arribar a través de la circulació sanguínia, ha d'arribar al cervell, val? El triptòfan és un d'aquests aminoàcids que és el que menys quantitat té normalment totes les proteïnes. I tots aquests aminoàcids que surten a la vegada i van a la sang han de competir per travessar la barrera hematoencefàlica del cervell, perquè és una barrera que és molt selectiva perquè no qualsevol cosa ens pot entrar al cervell. Val? I el que hem de fer és ajuntar aquestes proteïnes amb carbohidrats, pa, pasta, arròs... Les llegums també tenen una part de carbohidrats i poden ser integrals millor, perquè aquest pic d'insulina que s'agrega al pàncreas fa que aquestes proteïnes, la majoria, tots aquests aminoàcids, vulguin anar cap al múscul per fer la síntesi proteica, la síntesi muscular. Però el triptòfan, a l'anar acompanyat d'aquesta altra albúmina, no va cap al múscul i té menys competència per arribar al cervell. Aleshores, un bon sopar seria algo de carbohidrat. Per exemple, jo sóc més amant del que serien els tubercles, que no pas tant els cereals, perquè els cereals a la llarga i amb quantitats més abusives que tots acabem abusant, perquè és molt fàcil, no? Són més inflamatoris, però un moniato, per exemple, una patata bullida, que l'acompanyem, o a la planxa, per exemple, amb un pit de pollastre o de gallindi, amb un trosset de salmó. Amb això ja tenim aquests dos components que ens fan que un cop aquest triptòfan hagi arribat al cervell, pugui transformar-se en serotonina a les neurones i aquesta serotonina està en allà emmagatzemada, disponible perquè quan cau el sol, la glàndula pineal el que fa és agafar aquesta serotonina i transformar-la en melatonina. Aquesta melatonina sí que és l'hormona de la son. O sigui, són molts passos que necessitem per fer... Per aconseguir un bon son. I no només aquest, sinó que, a més, a nosaltres, a la nostra microbiota, el 80% de la serotonina la sintetitzem en el nostre intestí, gràcies als aliments que nosaltres mengem. Parlem que la serotonina és un neurotransmissor, precursor d'aquesta melatonina que estàvem parlant, però responsable del benestar, de la sensació aquesta d'estar, doncs, bé, antidepressiva, antiansietat... Val? O sigui que estem realment, cada cop que mengem, estem influint a nivell hormonal i estem influint amb aquests ritmes més circadians i sobretot per aconseguir una bona son. Val? Un bon sopar, per exemple, doncs mira, si podem ajuntar aquests dos aliments, una crema de moniato, una crema de moniato, de patata, on hi poso una miqueta de ceba i també li poses una miqueta, o sigui lluç, o sigui una miqueta de gall d'indi, ho tens perfecte perquè ho tens tot en allà i és una crema que ara a l'hivern va molt bé per tonificar i per sentir-nos, doncs, més reconfortats, no? Doncs això ens ajuda i és molt senzill. El que passa que a vegades ens en oblidem i no sortim, no, del menjar ràpid, no, en forma de lasanyes o espaguetis o pizzas o...
I doncs també et vull comentar, no? I respecte a això, què passa amb la gent que sopa fruita o iogurt, que diuen, no, és que jo per a cenar faig... o un iogurt, o faig una peça de fruita i un iogurt, o un parell de peces de fruita i una mica un grapat de fruits secs, o què dius, ostres, per sopar això?
Bueno, hauríem de... Depèn. La fruita i prou, no, a més a la tercera edat, hi ha molta gent...
Sobretot a la tercera edat, correcte. És no el que em trobo més al taller de salut, no? Que em diuen, no, és que jo per a cenar algun par de peces de fruita i ja. Clar, i a quina hora? A les 7 de la tarda. I què passa a les 12? Pues que no puc dormir. no?
Clar. Clar, aquí s'hauria de revisar una miqueta tot, no? Però sí que és veritat que si fem fruita i prou normalment som persones. Jo acostumo a trobar-me pocs homes que sopin fruita, acostumo a trobar-me més dones, per una qüestió de pèrdua de pes, es pensen que són aliments que són més poc calòrics i que això els ajudarà a baixar de pes, val? Normalment ho trobo en aquests contextos. Fruita sola perquè sí? No, no és el millor sopar, almenys per aconseguir la son, a no ser que siguin fruites més a les que s'han demostrat que indueixen la son i que ajuden. Hi ha un estudi, el que passa que és un estudi molt petit, que s'ha demostrat que menjar un kiwi abans d'anar a dormir ajuda a induir la son, més aquest insomni de la primera hora que dèiem. S'hauria d'acabar de mirar una miqueta més, o el plàtan també, que també és molt ric en potassi. També ens podria ajudar.
Però, per exemple, un plàtan a mitja tard és més recomanable, a més per la quantitat de sucre. Però sí que és veritat que per fer un ressupó, un iogurt, per exemple, de llet entera, doncs sí que seria més adequat, perquè és com que si sopes cap allà a les 7, doncs, clar, potser sí que et ve de gust fer aquest iogurt abans d'anar a dormir, doncs, com per, no?, per fer el ressupó de tota la vida, no?
Sí, aviam, jo
que no
el ressupó...
Sempre, però, clar, el ressupó és una mica també problema, no? Perquè clar, llavors trenques l'inici d'horari d'anar a dormir.
Clar, és que, per un cantó, està molt bé sopar d'hora, que és el que... És que has dit moltes coses interessants,
sí, sí,
aquí,
sí,
i dic,
sí,
no
sí,
me vull deixar ni una. Per un cantó, el fet de sopar d'hora és molt interessant, perquè a partir de les 8 de la tarda, la nostra resposta a la insulina fa, bueno, que sigui diferent, no? I el que fa és que, per exemple, el mateix aliment amb carbohidrat, abans de les 8 de la tarda, metabòlicament el digerim d'una manera, i a partir de les 8 de la tarda fa que el mateix aliment, la resposta a aquesta insulina funcioni diferent i ens engreixi més. El mateix plat de macarrons, per dir alguna cosa, a l'hora de sopar, si te'l menges a les 8 o te'l menges a les 10, un, t'engreixarà més que l'altre. Val? Perquè la insulina no treballa de la mateixa manera. Ara, entre sopar a les 7 de la tarda, sopar a les 8, quarts de 9, i poder menjar, per exemple, un iogurt, si és un iogurt, o la ració de iogurt serien dos, val? Un iogurt que sigui natural, que no sigui desnatat, que no sigui de sabors, es considera una font de proteïna. Font de proteïna i també porta triptòfan. No sé si us en recordeu que antigament... Tampoc tan antigament, però les iaies abans ens donaven, o les nostres mares ens donaven moltes vegades un got de llet per anar a dormir, per
sí,
dir...
Sí, de tota la vida.
I t'entrava aquella soneta i aquella, no?, aquell gust tan agradable. És perquè el triptòfan, que està a la llet, i també en el iogurt, s'ha convertit en serotonina ja. Ha travessat aquesta barrera hematoencefàlica que dèiem abans. Ja ha entrat en el cervell. Doncs el que dèiem amb el iogurt és que si prenem un iogurt que... considerem que pot portar triptòfan i després el podem acompanyar amb uns fruits secs, que els fruits secs també porten, doncs, porten magnesi, que ens ajuda a conciliar el son. Són calòrics, són proteics, ens porten també una font de greixos saludables i li volem ficar una mica de fruita natural. Això no seria un sopar que fos desaconsellat i menys per l'insomni. Per mi la part desaconsellada quina seria? Primer, fer males eleccions de iogurts. Moltes vegades veig un iogurt de llimona, un iogurt de maduixa, un iogurt de macedònia.
És sucre.
És sucre pur, porta uns 14 grams de sucre a la unitat, és molt, quan l'OMS ens recomana uns 25 màxim, només amb un iogurt, no?
Amb un iogurt, sí, sí.
A part de tot el que fem durant tot el dia. Per mi seria això, no? Primer, fer bones eleccions i triar un iogurt que sigui de qualitat i acompanyar-lo, doncs, amb un grapat de fruits secs, i si vols ficar-li, doncs, una mica de plàtan, una mica de kiwi o inclús les cireres, que són la fruita, ara no és estació, però l'estiu quan tinguem insomni sí que ens serveix molt. Les cireres són molt riques en melatonina. Clar, aquí anem, si ens hi fixem, anem per escales. Per un cantó tenim el triptòfan, que ve dels aliments. I aquest triptòfan és la primera etapa que tindríem per intentar aconseguir un bon son reparador. Però aquest triptòfan, com que es va convertint en altres productes, com més... O sigui, com aliments que li donem amb aquestes altres etapes que ja estan fetes, farà que nosaltres no l'haguem de convertir. És a dir, si nosaltres prenem triptòfan d'un got de llet o d'una proteïna, l'hem de digerir perquè es converteixi en serotonina. Té de fer tota aquesta competència d'aminoàcids, a travessar la barrera hematoencefàlica, arribar al cervell i guardar-se en forma de serotonina, que abans, a més, ha de fer un pas també amb un altre subproducte que es diu el 5-OHTP, i d'aquí s'ha de convertir en melatonina. Clar, si tu li dones les cireres, la melatonina està convertida. Ja tens melatonina. Per això s'agafen, o sigui, la gent pren productes que són melatonina per l'insomni, perquè ja està tota la conversió feta. Però també si vas a l'herbolari o les dietètiques o farmàcies, trobaràs tots aquests productes que et dic. Trobaràs el 5-HTP, trobaràs la serotonina, trobaràs la melatonina, trobaràs tots. Com més, seria com un grau de refinament. Com més preparat estigui, més fàcil podrem induir-ho.
És interessant, eh?
Sí, bueno, perquè no deixa de ser que un cop nosaltres hem de fer una digestió, aquesta digestió no depèn només de nosaltres, o sigui, de l'aliment que li donem. Òbviament, com més de qualitat siguin aquestes cireres, per dir-te alguna cosa, o aquest triptòfan, molt millor. Però després, si tenim una inflamació intestinal, si ens estem prenent algun medicament, totes aquestes coses són coses que ens interfereixen en la síntesi final i en l'obtenció d'aquesta serotonina.
El resultat de la serotonina.
Exacte.
Correcte.
I poden ser que després, a part de l'alimentació, hi ha moltes coses que es poden fer. Però de l'alimentació, els aliments més importants vindrien a ser aquests. Rics en triptòfan i rics en carbohidrats.
D'acord, doncs hem de fer una petita pausa per posar música. Recordeu que podeu trucar en directe al 93 714 30 55 per aconseguir dues entrades per l'Alcabot. Doncs fem una petita pausa i continuem. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know stops by to say hello, would I still see suspicion in your eyes? Doncs ja tornem a ser aquí. La veritat és que bueno, hem continuat aquí una mica de tertúlia perquè és un tema molt interessant, molt ampli, i doncs com sempre, Emma, ens quedem com...
Com una no? mica curts, oi?
Sí, que enllacem,
falta temps.
Enllacem una cosa amb l'altra i més preguntes i d'una te salen quatre, no? És com...
Bueno, és que són temes que com que els patim, tots els hem patit i sempre tenim algú que molt proper que els pateix, doncs ens interessen molt, no? Perquè a més volem... Volem trobar aquella solució que si està, si necessitem fàrmacs, doncs bueno, hi som per això. Però si podem fer per les nostres mans i solucionant-ho amb coses naturals, doncs sempre són consells benvinguts.
I doncs per agrupar això una mica tot el que comentem, no? Què és millor sopar per anar a dormir? O sigui, per dormir millor potser.
Exacte, per dormir millor és el que estàvem comentant. Val? Ajuntaríem una font de proteïna que podríem triar doncs, o un peix, sigui greixós o sigui blanc, el que vulguem, o una carn blanca, per exemple, un tros de gall dindi o de pollastre, ous, i amb aquesta font de proteïna el que faríem és ajuntar-li un carbohidrat que fos integral. Pot ser una mica d'arròs, pot ser una torrada integral, pot ser una mica de pasta també integral. Jo sóc més partidària, com deia, de lo que són els tubercles, sigui una patata bullida o sigui un moniato, per exemple, al forn també. Amb aquestes dues coses ja ho aconseguiríem. Com ho portem, això, a la taula? Doncs el que dèiem, una crema de verdures, on hi fiquem la ceba, la patata, si volem una miqueta de moniato o de pastanaga, i li posem un parell d'ous. Quan això ho triturem, tenim un puré que és totalment complet. I si a sobre li posem, per exemple, sé que a vegades a la tercera edat hi ha persones que tenen problemes de mastegar, no? De mandíbula, de dentàries més aviat. I a vegades dificulta, però una de les coses que és molt rica en triptòfan aquí vindrien a ser les llavors. Per exemple, les llavors de sèsam o les de carbassa, aquestes pipes de carbassa. Val? Que si les volem ficar per allà per decorar sempre estan molt bé i si no les podem integrar en el puré i triturar-ho tot. Val? Que no volem una crema de verdures, ho podem fer a la planxa o podem fer al forn, aquests ingredients que dèiem. O si no, per exemple, una amanida, si es digereix bé l'enciam, o a vegades dic, mira, si l'enciam costa una miqueta però ve de gustar alguna cosa més fresquet, sempre pots agafar uns canonges que tenen menys fibra, es digereixen molt millor i li pots ficar trossets de pollastre o un ou dur o una miqueta de tonyina. Val? I aquí, si li posem uns picatostes integrals, doncs ja tenim també tots aquests, o una miqueta de pasta bullida integral que tinguem que ens hagi sobrat del migdia. I ja també tenim una altra opció de sopar. I si després ens n'anem, doncs amb el que comentaves, que t'han consultat més d'una vegada en el casal, que són persones que volen menjar menys i que volen doncs, l'opció d'un iogurt i una fruita, doncs si posem un iogurt que és sencer, sense sabors, i li posem una miqueta de fruits secs i una miqueta de fruita, ja aconseguim també tenir una miqueta doncs, aquesta font de triptòfan i aquesta font de... de carbohidrats.
El que serien els fruits secs sempre naturals, millor que fregits, oi?
Sí.
Això també és un tema...
Sempre millor naturals.
Una
hi ha persones...
Una anacardo natural, que no sí. sigui... Una ametlla, potser...
Les
no?
ametlles, perquè són
les
molt
nous,
riques en
també.
Magnesi. A mi el que m'agrada més és la nou en aquesta edat, perquè té més omega 3 i a nivell cognitiu sempre ens reforça molt més tots els problemes de concentració, de memòria, no? De no tenir més problemes degeneratius. Jo sóc molt partidària de les nous en aquest cas, si agraden. A més, les nous, sí. com que ja és un fruit sec, que si us hi fixeu, no el venen torrat, no el venen salat, el venen
són
en allà,
naturals,
són naturals.
Naturals.
I si les remulles, tenen aquell toc cruixent també que estan... És jo, com que s'activen i treuen...
Et volia preguntar, perquè ara veig que molta gent parla del kefir. Això podria ser substitutiu del, com el iogurt natural? És perquè veig que molta gent el menja i es veu que és molt bo.
És, de fet, és bastant millor. Per què? Perquè el iogurt, si ens hi fixem, porta dos tipus de bactèries. En canvi, el kefir pot portar unes 17, 18, en porta moltes més. I el que fa és que la nostra microbiota sigui molt més rica. Ara s'ha de tolerar bé, gent que tingui problemes...
Sí, perquè jo amb la intolerància a la lactosa, el kefir és com un dolor bastante fuerte.
Sí.
Vull dir, ara l'han tret, eh? Han tret el kefir sense lactosa,
i el sense
perquè
lactosa,
no és fàcil digerir-ho.
I
és
el
complicat.
Fet amb aigua. També.
Fet, sí.
Però bueno, malgrat a pesar d'això, si el tolerem bé i tot, sempre serà molt millor prendre un kèfir, si pot ser de cabra o d'ovella, millor que de vaca, com sempre diem dels làctics, però seria molt més interessant això que un iogurt, perquè el iogurt al cap i a la fi només té dues bactèries,
té com un toc àcid, no? És fort,
és més líquid també, home, és potent, has d'estar acostumat, eh?
Sí, jo no, és que no l'he provat, per això i veig que ho diu molta gent i que...
Jo sempre dic que per començar es comprin els pots aquells que són més petitons i que no te'l prenguis de cop. Perquè, clar, de cop i volta tu li estàs donant moltes bactèries a la teva, a la teva microbiota i depèn de com estiguis, pots no tolerar-ho bé. No vol dir que sigui dolent, vol dir que a vegades és una qüestió de tolerància. Uh-huh. Igual un xupito així per començar cada dia et va bé i mentre anem entrenant,
afegint, clar, sí,
vas afegint. Uh-huh. Cal, però ficar-nos de cap i volta...
No, que, està, que no està bueno, eh?
que
no,
està... Però és que jo soy anti... És que el iogurt... No, és que no puc.
No, per això... I a més, que si ja no t'agrada la base del iogurt o ja tens... Jo, a mi, per exemple, el iogurt sí m'agrada molt, però tinc el tema de la lactosa, però és que el kefir... És mucho kefir.
Són gustos molt intensos. Jo em prenc el iogurt de cabra i més d'una vegada, quan han passat dues hores, dic, és que jo encara sento la cabra. Saps, vaig sentint com una allò que et torna una mica, jo perquè sóc soferta, perquè dic com que m'ho prenc com si fos tipus medicinal,
però que és fort, és fort,
vale, però sí, podés, o sigui, sí que puc triar, però però triaria un altre tipus de iogurt. Ara dic, bueno, dic, al cap i a la fi m'ho prenc amb això, doncs amb aquesta funció me la prenc i ja està, i és algo que el paladar es va acostumant.
Jo crec que un dels que, i, bueno, ara faré una mica de publi, però jo vaig estar treballant un temps a l'Aldi i un dels de cabra més saludables que he trobat, a més de sabor està bastant bé, és el natural de cabra de l'Aldi,
sí,
l'Eco, el bio. És molt bo, i de sabor, si quieres empezar, però clar, no és un kèfir, vull dir...
Però també tenen el kèfir i tenen formatges de la mateixa,
sí,
marca, està molt bé, i el d'ovella igual.
Sí.
L'Aldi realment amb aquests productes ho fan molt bé.
Sí, és un dels que...
I es pot fer trampa posar una mica d'edulcorant, mel...
Sí, home, clar que sí. Jo sempre ho dic, o sigui, objectiu zero. Però de l'objectiu zero hem de saber d'on venim. Hi ha persones que et posen 3 culleres. Home, doncs no passarem de 3 a 0.
Yeah.
No passarem de 3 a 0. O de 2 a 0. Però sí que podem fer, vinga, va, avui la 3, no? Demà, a partir de demà, comença amb 2 i mitja. Quan estiguis acostumat que les papil·les gustatives s'acostumen i s'acostumen ràpid, a les 2 i mitja intentem a les 2. Dic, jo no tinc pressa, no necessito aconseguir-ho la setmana que ve. Només que l'any que ve tu estiguis més a prop del 0 que del 3, ja has guanyat molt, perquè no és un iogurt. Home, si et menges un iogurt cada 6 mesos, menja-te'l com et vingui de gust. Però si tu et menges un iogurt cada dia o dos cada dia, sí que val la pena, doncs, reduir aquest consum afegit de sucres. O el mateix amb si són d'aquests que ja són, doncs, amb sabors, edulcorats, per mi, desterrats totalment, val? Però sempre intentar, doncs, a fer les adaptacions que ens vagin bé, perquè...
Jo la veritat és que el que trobo que puc adaptar, que és de moment el que tal, és, jo el compro a Casa Ametller, que és bifidous activos, però és el de llet sencera sense lactosa.
Mm-hmm.
I que m'agrada molt, però clar, jo ja estic acostumada amb el menjo tal qual. És natural, però no està fort, no és com un kefir que et fa aquell... de la cabra, no?, com tu dius. Però per començar, sí que és veritat que a vegades, doncs, li poso, res, una mica de mel, però clar, a mi la mel me la porten d'Extremadura. O sigui, és una mel que has de fer dos grans perquè és que no sabe a nada. O sigui, és mel pura.
No és dolça.
Clar. Llavors està molt bo. O a vegades, perquè clar, per fer els postres, l'essència de vainilla, uh-huh, una goteta, o amb canyella, també.
També, són edulcorants.
Són edulcorants, no? Voy a ir buscando. Però veus, amb el sucre és com que ja m'he acostumat que el iogurt amb sucre és com... hacerlo mal, saps? Ja no...
Però és algo que, com que és algo afegit, jo la part bona dels sucres afegits és que els podem anar reduint.
Clar. O fer quantitats més petites...
Clar. Després més... podem fer opcions que siguin més saludables. Ens anem a la mel, ens anem a una panela... La resposta insulínica acaba sent la mateixa.
Sí.
Val? Ara sí que són... Doncs, bueno, si són integrals, vulguis que no, si són més naturals... Però bueno, la qüestió és objectiu tirant a zero i d'aquí doncs, anar desescalant com puguem. Però bueno, no es fa només amb el iogurt, es fa amb tota l'alimentació, perquè tots els aliments que estem menjant processats són superpotenciats perquè estan en potenciadors de sabor, són molt forts de gust, i clar, les nostres papil·les gustatives, a part dels cruixents i de totes aquestes textures que ja ho fan la indústria perquè siguin més addictius, fa que les nostres papil·les gustatives s'acostumin en aquest tipus de sabors. I quan te'n vas a menjar un lluç al forn amb patates i pebrots, dius, això no té gust a res. A mi no m'ha passat, però sí que és veritat que em trobo amb persones
que no està acostumat
que ho troben
al sucre res.
El que no, doncs està clar que molt bé.
És magnífic, això.
Molt,
és magnífic.
Molt bé.
Nosaltres ens prenem a casa el cafè sense sucre.
Jo també, però fa molts anys, eh? A mi sí. És que no m'agrada.
O sigui, ja és una cosa, ens hem acostumat poc a poc. I doncs per dormir fem un got de llet calent i posem una mica de mel i això és glòria. Calentet.
Tens la mel, tens la llet, que ja són les proteïnes. La llet ja porta la lactosa, que és el sucre, per tant tenim aquesta font de carbohidrats dins del mateix producte, i com que li fiquem la miqueta més de mel, que són carbohidrats, doncs fa que ens... estiguem en aquell estat super com d'estar molt bé.
A més, ara amb l'època de la tos, que no poden dormir perquè sobretot els nens, no?, que es tomben amb els mocs i la tos i va molt bé.
Bueno, pels mocs, precisament, els pediatres, la primera cosa que treuen és treure una infusió amb una miqueta de mel,
amb una mica de mel,
una calamilla o alguna cosa que sigui més expectorant, o això sí.
Mel.
Jo no sóc de prendre llet, eh? O sigui, ja des de casa és algo que els hi tinc d'agrair, veus? Sí. Tinc d'agrair als meus pares que no fossin d'aquests que em volien enxufar el got de llet de bon de matí i de nit. Això sí que realment, pel que he descobert anys més tard, gràcies, perquè a més, bueno, és igual, no? Hi ha molta gent que es veu un litro de llet cada dia, que dius quina necessitat tenim. Nosaltres, a la que ens surten les dents, des de que som petitons, ens hem de destetar, que ens destetem, i ja la nostra alimentació ha de canviar. No necessitem nosaltres la llet. Ara, jo com a bona amant del formatge, sí que és veritat que els làctics, els hi veig una part, sempre té una part positiva tot el tema d'alimentació, no? Sempre el problema és l'abús. Però la diferència entre la llet normal o un làctic, per exemple, que vingui del iogurt o del formatge, és la fermentació. I la fermentació, totes aquestes bactèries sempre seran més beneficioses. I sobretot per la microbiota, que és el que estàvem parlant, perquè una manera d'induir la son o de millorar sobretot tot el que tingui a veure amb aquesta serotonina, amb aquest neurotransmissor que és el relacionat amb l'estat del benestar i d'estar doncs, de molt bon rotllo, és la fibra vegetal, és la que alimenta aquestes bactèries en el nostre intestí que crearan el 80% de la serotonina. Aquesta serotonina al cervell es convertirà en melatonina.
És que vas parlant sí, i jo em vaig fer preguntes al meu cap.
I jo vaig apuntar,
és que
em falta paper ja.
No, el que passa és que la llet, nosaltres, per exemple, fa molts anys que no bevem llet de vaca com a tal, i em diuen, clar, és que la leche que tu bebes és agua con azúcar, no. Nosaltres, jo tinc la Thermomix i jo a vegades fins i tot em faig la llet jo amb ametlles, em faig la llet jo amb avellanes. Llavors jo sé la quantitat. És aigua. O sigui, potser no és greix com tal, tampoc és sucre, però sé que és aigua. Llavors sí que és veritat que des de bebès, com ens donen no, el biberó, no, i és com la pauta de que la gent relaciona molt la llet amb anar a dormir. Per això crec que a la tercera edat el iogurt el fan servir com més per dormir que no pas per sopar.
Pot ser, pot ser.
També em trobo que la nova generació ara, la meva filla, per exemple, la meva filla no esmorza. O sigui, el que fa és que fa un desayuno i se'n va directament al menjar. Fa un menjar ric amb, fa proteïna,
tipo blat de Harvard, verdura, una miqueta.
Sí, clar. O sigui, fa com les quatre parts, no? El greix saludable, la proteïna, el carbohidrat, no? I després aguanta per la tarda, fa un berenar així una mica light i fa un sopar.
Bueno, està bé.
O sigui, són formes de, també, no? Perquè al final també el cos et diu... La tolerància a la llet és complicada. És que realment no necessitem la llet per viure.
Bueno, és que la tolerància a la llet... És que toques moltes coses, és a mi que em tenen moltes ganes d'explicar moltes coses, clar. Perquè cada cop que dius una frase és que hi ha coses per explicar.
I és que l'alimentació, per què explico això, no? Perquè està molt relacionada amb l'insomni. O sigui, jo em vaig treure durant un any, a més de forma radical, el sucre, que és lo típico, no? Bolleria industrial, que no em feia gaire perquè no m'agrada, eh? Però vull dir, més de forma radical, per exemple, el blanc, carbohidrats a zero i era com dormia i m'aixecava tan bé i doncs ara que... Però parlo de pasta també, o sigui, vull dir radical, no? I la son em va canviar de forma radical, o sigui, aixecar-me perfecta, super descansada, aguantant tot el dia. una persona que et menja carbohidrats ahí a tope...
Parlem sobretot dels carbohidrats refinats.
No
o sigui,
sí,
dels refinats...
De macarrones, no?
Exacte. Tot el que sigui la pasta blanca, arròs
blanc,
pa d'aquest industrialitzat...
No,
tots aquests
no...
són els que intentaríem minimitzar al màxim.
O sigui, és que al final el problema també és la insulina. I per la nit és que és impossible.
La insulina i el pic d'inflamació que produeixen tots aquests aliments.
És que durant l'insomni... O sigui, és que la gent que té insomni realment és, per lo que tu dius, perquè a nivell de cortisol està a tope, perquè està superinflamada, perquè té problemes, no? Personals...
És que és tot gira...
És un vínculo...
Tot gira al voltant.
Pels sucres...
La inflamació, sucres, o sigui, l'alimentació inflamatòria, però inflamatòria ja condiciona amb que tu dormis malament, el dormir malament ja són uns factors d'inflamació brutals...
I d'ansietat durant el dia per menjar coses que no són correctes...
T'alteren les hormones, alterar les hormones significa que tens gana quan no toca i, a més, et sents saciat més tard, per tant, menges més... O sigui, és tot una cascada que va caient com un efecte dòmino i una cosa és... Va tot enllaçat.
I el dormir d'un cantó o de l'altre pot influir també?
Sí, bueno, més que res, perquè si nosaltres ens fixem, l'estómac, com que a sobre de l'estómac, o sigui, la part d'aquí dalt, el que tenim és com una miqueta una càmera d'aire, persones que tenen, per exemple, digestions pesades o que tenen molts rots o eructes o problemes d'acidesa, tot el que tingui més a veure amb l'estómac, fa que si nosaltres dormim del cantó, ara aviam si no me'n recordo, que la dreta i l'esquerra sempre les confongo. La qüestió és que la càmera aquesta d'aire ha de quedar perquè surti per l'esòfag. I això em sembla que s'aconsegueix pel cantó dret, o igual és l'esquerra, ara no ho sé.
Però, per dormir al costat del
exacte.
Cor, com jo digo, és l'esquerra.
L'esquerra, doncs sí. Pues diria que és el contrari.
És el contrari.
És el contrari perquè
correcte.
Si... Exacte, veus? És que jo dretes i esquerres les tinc totalment...
S'ha de dormir cap al costat esquerre.
Sí, cap aquí.
Sí, perquè afavoreixes...
I afavoreixes...
Sí, perquè si tu estàs dormint i tens vòmits és per la... per la posició lateral de seguretat, per la PLS.
Sí.
Llavors, la PLS té sentit perquè tu estàs cap al costat esquerre, perquè si a nivell d'esofagitis tu vomites, trauràs. Si et poses cap a l'altra banda, faràs un tap i t'ofegaràs.
No. És per això.
És per això. Això i això, el lado izquierdo. S'ha de dormir cap al costat esquerre.
Pues
a més,
això.
És més gran. El costat esquerre sempre és més gran perquè afavoreix el cor. I perquè està a la boca de l'estómac, que és la vàlua de seguretat.
Queda més lliure, no?
Sí. Si tu et poses cap a l'altra banda, estàs tancant tots els mecanismes de defensa. Per això la posició lateral de seguretat és sempre cap al costat esquerre. Sempre.
Que això es té molt... Bueno,
és que està tot relacionat.
I la posició...
Està tot relacionat.
I la posició del cos,
jo
moltes vegades...
Jo això ho he sentit per les persones que tenen...
El reflux.
Tot el que és el reflux.
Sí,
exacte.
I el que passa que, més enllà de l'anatomia, si ens n'anem a com tenim muntada l'habitació, poques persones, almenys els homes, sobretot, tu veus un home com dorm a la seva habitació, sempre estarà de cara a la porta. Val? Ho dic perquè, clar, depèn de com tinguis el llit i on tinguis la porta, farà que puguis dormir d'un cantó o d'un altre. Val? I les persones que sempre volem estar allà a punt de sortir, si ho hem de fer, sempre mirarem cap a la porta, no ens posarem a dormir tranquil·lament, que després de la nit ens canviem, això és una altra història. Però la nostra primera opció de posició serà en funció de com ens quedi el cos mirant la porta.
No m'havia fixat, jo.
També ha de ser la funció de com està tot el que parlava ell, el llit posat, no?
També.
Si et poses de cara al balcó, per dir alguna cosa, no? És
sí,
una
sí.
cosa. Si et poses de cara diferent, no?
Sí, sí.
Així.
Sí, sí, sí. No, 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 sí.
Bueno,
vull dir que són moltes
tot,
coses a vegades
sí,
les que tens de... Les que tens de... Perquè dormo d'aquí, dormo d'allà. Bueno, doncs mira, aviam, podem canviar com està el llit, podem fer que tu puguis...
Tot influeix.
No, no, meva filla ha de dormir amb els peus cap a la porta. Si no, no pot dormir. O sigui, té l'habitació allargada i en comptes de tenir el llit creuat per muntar l'habitació, no. Ella té el llit al final de cara. I dius, Clàudia, no, no.
No, no, és que...
Vaig fer l'estudi, digo, si no me sale en el feng shui, no vas a deixar la cama, sí, eh? Mama, por... No, no, va sortir bé, va sortir.
Però clar, és que et sents més vulnerable.
No,
a mi em passa, jo depèn d'on estigui, depèn d'on tingui la porta, veus, ara mateix que la tinguin aquí, jo sempre estic en un punt de... Ojo, que per aquí poden entrar.
Sí, sí, no, clar.
Jo sí, i dormint també. Mira, amb aquesta part em sento protectora de bueno, d'on estigui, i sempre tinc de tenir jo la porta localitzada, i dormint també. Dormint jo la necessito. A vegades em poso cap aquí, que m'agrada més dormir per l'altre cantó, però jo...
Però jo crec que és supervivència, al final. És un gest de supervivència, o sigui, vull dir... Sí.
El cos és molt intel·ligent, eh?
No, clar, sí, imagina't. I doncs parlarem de tractaments naturals per millorar l'insomni, perquè clar, també ens trobem el hàndicap de que molta gent té insomni, es medica de diverses patologies, no? Sobretot a la tercera edat, però clar, no volen medicar-se per dormir perquè tenen por com de crear una necessitat i un enganxe a la medicació,
sí,
no?
Sí, una certa addicció.
Sí, tractaments naturals per poder... Doncs per poder prendre...
Ajudar una miqueta.
Ajudar, o de forma puntual, en segons quines etapes del temps, o...
Doncs tots aquests aliments que comentàvem, no és que es trobi l'aliment en càpsules, però sí el principi actiu, o els components bioactius, val? Per un cantó tindrem un altre cop, que avui tornem a parlar, melatonina, seria la forma més refinada, val? De fet, si ens fixem en la tele, hi ha productes a base de melatonina per dormir, inclús per nens petits, val? Doncs si anem a l'herbolari o farmàcia o dietètica, en allà trobarem productes que són fets a bases de melatonina. Si us en recordeu, era l'insomni de primera hora, és a dir, quan tu te'n vas a dormir, et poses al llit i dius, uf, no tinc son. Pot passar mitja hora, pot passar una hora, i costa molt conciliar el son. En aquest cas, seria molt beneficiós prendre la melatonina. Després, un altre que també ens ajudaria aquí seria el triptòfan, que seria la forma una miqueta més brusca, no? S'ha de refinar, s'ha de digerir, i seria la que ens complirien aquests aliments rics en proteïnes. Però ho trobem, si anem a buscar triptòfan, el trobarem. Que moltes vegades venen combinacions de triptòfan, 5-HTP, melatonina... Però... També venen moltes vegades amb vitamines del grup B6, que també és un cofactor per ajudar també a la conversió aquesta de melatonina.
Potser la melatonina seria per prendre... abans d'anar a dormir, però el triptòfan potser s'hauria de prendre durant el dia per fer la síntesi i allargar-ho. O sigui, vull dir, la melatonina ens la prenem per anar a dormir ara. O sigui, jo me'n vaig, són les 10, les 11, me'n vaig a dormir ara, me la prenc ara. Però el triptòfan, a més que és complicat per digerir, perquè no tothom li senta bé. Llavors s'hauria de menjar, s'hauria de prendre el menjar, per exemple, al migdia, a les 2, de 3, després de menjar, o bé cap allà a les 4 o 5 de la tarda, perquè és prolongació, no és puntual.
Els que són així amb aquest efecte més retard, sí, però si no, tant el triptòfan com la melatonina es prenen. La melatonina mitja horeta anar a dormir abans ja és suficient, però el triptòfan a l'hora d'anar a sopar està perfecte.
Cap allà a les 8 de la tarda, per exemple.
Amb així està...
Clar.
També depèn a l'hora que anem a dormir. Si vas a dormir a les 12 és una cosa, els que van a dormir a les 10 o 3 quarts de 10 estan al llit, doncs una estoneta abans, sí. Aquests perquè fan funció immediata, semi-immediata. Val? Actuen sobretot amb la melatonina, que és la que ja s'agrega quan cau el sol. O sigui, ja estem ajudant que el nostre cervell s'agrega aquesta quantitat d'hormona, més o menys, val? Que amb la tercera edat ja hem dit que s'agregava menys, i a sobre li donem aquest plus que ens ajuda. Val? Seria com una ajuda. I després ja ens aniríem amb aquests altres tipus d'insomni que tenen més a veure amb el cortisol. Plantes que ens ajuden moltíssim a regular el cortisol, la millor de totes, o la que té més evidència científica en aquest sentit, seria l'ajuaganda. No sé si l'heu...
Sí.
L'ajuaganda.
Jo me l'aprenc.
És una planta índia, va molt bé, és un adaptogen. Els adaptogens significa que ens ajuden a tolerar més bé tots aquests pics d'estrès que tenim al llarg del dia, de preocupacions... I és una de les...
aquesta planta així?
Sí, bueno, sobretot amb herbolàries i això, si vas i demanes les càpsules...
A la farmàcia també.
En trobes a tot arreu.
Va combinada amb altres tipus de...
Però fa neteja la jaguanda?
O és més per... les infusions. No prendre en càpsula o pastilla, infusió.
Amb les infusions, l'única cosa que dic és... Durant el dia, a mi m'està... Normalment amb la tercera edat, sobretot... M'està bé durant tot el dia, o almenys us la sóc recomanar durant tot el dia, siguin a base de lavanda, de passiflora, de valeriana, val? Que tot, són totes aquestes, o camamilla, per exemple, que també va molt bé. Són aquestes plantes que ja durant tot el dia ens van ajudant a que el nostre sistema nerviós no estigui tan alerta o no estigui tot el dia fent aquests pics tan, tan elevats i ens ajuda a regular-ho. Però què passa si ens ho fem a l'hora d'anar a dormir? Que moltes vegades ens potencia aquesta diuresi que ja tenim. O sigui, l'aixecar-nos per anar a fer pipi ja no és només si dormim més bé o més malament, és que tenim una necessitat fisiològica que és anar a orinar. Si nosaltres ens prenem una infusió, doncs normalment fa que tinguem més ganes d'anar-hi. I jo aquestes coses dic, si les podeu fer durant el dia, doncs potser abans d'anar a dormir jo una infusió no us la recomano, o per sopar no. Val? O per exemple, dins del sopar, no? Sí que és veritat que abans no ho he comentat, si sou persones que us aixequeu per anar a orinar una o dues vegades, jo normalment no us poso una sopa per sopar.
Clar, jo tinc una pregunta en referent a això, ràpidament te la faig, i és que tinc diverses persones, homes, que em pregunten, bueno, jo tinc problemes de pròstata, em prenc medicació per això, però m'aixeco per la nit moltes vegades a orinar. Com puc millorar aquest espai per no interrompre tant l'insomni, per la son, no? Per no... Perquè, sobretot en aquest cas, amb la pròstata els homes s'aixequen molt més que les dones.
Exacte.
Una dona pot ser que sigui diabètica i s'aixequi perquè amb la diabetis fa pics d'insulina i fa molta orina. Però hi ha el cas dels homes, sobretot hi ha problemes de...
Sobretot les pipes de carbassa, vale. Són molt interessants.
Un grapat abans d'anar a dormir?
O ja directament amb càpsules.
Amb càpsula,
amb càpsules, perquè arriba un punt que dius també no pots estar mastegant tot el dia aquesta quantitat i ja busquem un efecte ja més potenciat i més terapèutic. I també el licopeno ens funcionaria molt bé. El licopeno és un antioxidant que es troba amb el tomàquet i, curiosament, no amb el tomàquet cru, sinó amb el tomàquet que està cuinat. Salsa de tomàquet, però que sigui natural, que no sigui d'aquesta de supermercat carregada.
Amb sucre, no?
No, però bueno, si anem ja amb un problema de pròstata, jo un altre cop el mateix, ho buscaria amb càpsules, amb un efecte potenciat.
I amb dones igual, aquests dos, perquè...
Té més afinitat per la pròstata.
Sí, amb la dona la pipa de calabassa més per...
La dona tindríem de mirar quin és el problema.
Són però més sobretot... els fruits secs, silvestres, per la dona és més...
Sí, tema... tot el tema que tingui a veure amb les...
Amb frutos rojos, no?
Exacte. Mm-hmm. Però ja per tema d'infecció ja i de les vies urinàries. Però sobretot amb el sopar, intentar que no siguin sopars a base d'aigua, vale? Que no siguin molt hidratats. Fruita, doncs intentaria que te la mengis durant el dia. Val? Tot el que són cremes, tot el que són caldos, aquí no els posaria a l'hora de dinar i els posaria a l'hora d'esmorzar o màxim berenar. La qüestió és que quan tu te'n vagis a dormir, te'n vagis al màxim de 8. Posaríem una alimentació més seca.
Doncs Emma, ens quedem sense temps, se'ns ha passat l'hora volant.
Continuarem a la propera.
A la propera. Moltes gràcies per estar avui un dia més amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Se'ns fa curt.
Sí. Parlem queda curt.
Ràpid, sí, perquè sí.
No, és igual. Vull dir, la setmana que ve informarem, no passa res.
Vale.
Però bé, no
què hem de comentar del casal? Alguna cosa així puntual?
Sí, puntual és que el dia 7 de desembre vindrà el Mac Benet.
El Benet.
Sí, del Mac Benet. I que el dia 22 es farà el prenadal, és el mes d'allò. I que el dia 29 d'aquest mes es farà ball.
Molt ball. Bé. Tenim ball, música en directe al casal.
Música en directe, sí.
Molt bé.
És el més proper.
Doncs comentar que el programa de la Carpeta de l'Avi és un programa en col·laboració amb Ràdio Castellà i doncs ens escolteu els divendres 12 a 12 en directe. I ens trobareu per la tarda en retransmissió de 3 a 4 i els dissabtes de 4 a 5. Us dono les gràcies per un divendres més i ens veiem el proper divendres.
Gràcies
a totes.
Gràcies.
Que tingueu bon dia. Adéu.
A que els avis tot pot ser, mil i un ens deixen fer. De l'escola a Vallet, els fem anar com un coet. Que tots ens anem fent grans, ho gaudim a cada pas.
Que per molts anys tots puguem ballar i seguir cantant.
Epa!
Avis i àvies,
per nosaltres són molt importants.
Avis i àvies,
ens agrada el vostre costat.
Avis i àvies,
moltes gràcies per tot el que ens heu ensenyat.
Avis i àvies,
ballem la rumba, no té edat.
Mira que bonic, que els avis són pares, pares d'uns pares, pares d'uns nens, que són els nets, que són els fills, que són, vol dir fill dels pares que venen d'uns pares, que són...
Els avis!
Has vist quin embolic?
Avis i àvies,
per nosaltres són molt importants.
Avis i àvies,
ens agrada.